Els dimecres convidem els polítics a la ràdio. Cada dimecres a partir de la una del migdia, fil directe. Els polítics de casa nostra a Ràdio Móra d'Ebre. Un espai on els oients tenen la paraula a través del nostre Facebook Cadena Ser Móra d'Ebre. Preguntes, dubtes, consultes, tot el que vulguis saber ho podràs saber a fil directe a l'hora Móra d'Ebre. Ràdio Móra d'Ebre, Cadena Ser.
Doncs arriba el moment d'encarar la recta final del nostre magazín. Avui toca el fil directe i amb nosaltres, com us he anat anunciant al llarg del matí, ens acompanya avui el Xavier Pallarès. Ell és delegat al govern de les Terres de l'Ebre, però també és alcalde d'Arnes. I avui volem que vingui a parlar-nos del municipi de la Terra Alta. Molt benvingut, senyor Pallarès.
Gràcies, molt bon dia.
Com ho tenim tot per la Terra Alta, bé?
Bueno, de moment bé, lluitant i treballant com a tot arreu. I esperant i desitjant que les coses vagin cada vegada millor.
Encarem ja la recta final de la legislatura. Imagino que el pressupost d'aquest any 2015 és aprovadíssim. Explica'ns una mica a gran trets en què consisteix.
Bé, la veritat que últimament ja portem uns quants anys en què el pressupost és molt apretat, molt restringit, bàsicament per la crisi econòmica, que també afecta i en gran mesura el que són les administracions locals. I aquella alegria que hi havia anys atrás, jo porto molts anys en política i la veritat que sempre tenies uns grans projectes per executar i elaborar i tal. Bé, ara en els nous pressupostos, això és un pressupost una vegada més de contenció. Hem intentat que en el nou pressupost poguérem tancar el 2015 en superàvit, perquè si no, evidentment, tindríem un problema, perquè la legislatura, l'any 13 el vam tindre que tancar en deutes i, per tant, vol dir en un pla que no va ser un pla de sanejament, però sí que molt vam autoimposar en altres mateixos. I, en definitiva, és un pressupost que està tancat, és molt petitet perquè el municipi té 500 habitants, però parlem d'un pressupost ordinari al voltant del milió d'euros, que bàsicament està contemplat en capítol 1, que són la gent que treballa a l'Ajuntament, totes les despeses normals que té un poble petit com el nostre en quant a manteniment d'escoles, manteniment de camins, enllumenats, bé, en definitiva, tot el funcionament que comporta un poble de les característiques com és Arnes, no? I després sí que hi ha tot un apartat que haurem de mirar com evoluciona a través del propi pressupost de la Generalitat, si surt o no surt este nou pla d'obres, si serveix, cosa que està molt a l'aire, el tema del PAM de la Diputació, que també ens ajuda a millorar aquelles infraestructures que tenim al nostre municipi, com és el casal, com és l'adequació del municipi, com és rentar un poquet allò que diem a vegades els alcaldes, rentar la cara a les infraestructures que ja tenim, i per tant jo diria que és un pressupost de conteniment molt elevat i de manteniment d'aquelles infraestructures que ja disposem al poble.
Actuacions així destacades previstes per aquest 2015?
Bé, el projecte que nosaltres tenim en mente i que esperem que el puguem executar, ara estem treballant en el que és la redacció del projecte, perquè ja que estem en una situació complexa, que no es poden fer grans obres, com a mínim sí que es poden fer grans projectes. I ara un dels projectes que tenim posat al cap i que esperem que durant l'any 2015-16 el puguem executar és la remodelar tot el que és els carrers de la resta de poble que no està dintre del que és l'àmbit protegit i declarat per la Generalitat bé d'interès cultural. Per tant, això seria tot un seguit de carrers que estan tots al voltant del que és el nucli històric, que esperem que durant l'any 2015 i 2016 poguem fer una pavimentació nova, clavegram nou, serveis d'aigua potable nous, tot deixat també per les noves tecnologies pel dia de demà o pel dia actual, i també tot un seguit de canvis també de tot el sistema de lluvenat que tenim al poble.
Perquè la primera fase, no, ja es va realitzar a través d'aquest Viure al Poble Més, que inaugurava precisament fa unes setmanes o un mes, ja, perquè el temps passa molt ràpid, el mateix president de la Generalitat, el senyor Artur Mas.
Sí, és un projecte que l'estem executant. El Viure al Poble Més és un projecte que engloba diverses actuacions. La principal que nosaltres vam centrar se diu Arnes, la dolça tranquil·litat. Bàsicament ho lliguem tot a través del centre d'interpretació de la Mel, d'un destí turístic de tranquil·litat, d'un destí turístic integrat dins del que és el massís dels ports, i això també contempla una actuació molt important dintre el que és el casc antic, que és la recuperació dels carrers donant-li este to antic, com és el propi cas del poble, i després arreglar també tots els serveis, tot el que hi ha davall del carrer, que és el que no es veu, però que en definitiva ens causava molts problemes d'aigua, ens causava molts problemes també de clavegueram. Això ho hem solventat posant-ho tot nou, i després també hem deixat uns tubs ja passats pel dia de demà, pel tema de les noves tecnologies, per si algun dia quan sigui es posa gas o qualsevol cosa que la gent pugui necessitar, ho hem deixat ja tot preparat per no tindre que tornar a obrir els carrers, que això comporta pues, en renou, sobretot molèstia també per a la ciutadania. Per tant, tenim, jo diria que al voltant del 70% del poble tot canviat i tot arreglat, i ens falta este 30% que seria este nou projecte que posaria en marxa entre el 15 i el 16.
El turisme ve, sempre hi ha bones xifres a la Terra Alta, sí. Sobretot ara que vindrà Setmana Santa, sempre feu plena.
Setmana Santa, és el que passa que són 4 dies i la gent pues, té ganes de sortir, i la veritat que no podem dir que tot va bé en relació a Setmana Santa, perquè la Setmana Santa per sort sempre va molt bé, però és buscar el turisme estacional, aquell turisme que va en dies com ara estos que estem aquí, que pugues tindre també turisme. Això ho estem fent gràcies a molts d'aspectes, a través del Vila Rural, a través de les cases de turisme rural. Estem treballant en un projecte que és el turisme familiar dintre del que és el massís dels ports, a veure si som capaços d'ajuntar-nos uns quants municipis i poder fer una destinació turística familiar, bàsicament perquè d'esta manera donaríem un caire diferent al que és el sector del turisme. Avui parlar de turisme és en un món global, pots agafar l'avió i anar a l'altra punta de món relativament, econòmicament parlant, pues, assequible. Abans quan agafes l'avió en uns preus molt allò difícils de poder assolir, avui en dia vas a l'aeroport de Reus i tens destinacions molt barates, i per tant la gent avui el món està tot a prop. La distància, jo sempre dic que no es mesura en quilòmetres sinó que es mesura en temps, i avui anar a qualsevol lloc a passar un cap de setmana, el que era impensable fa uns anys atrás, avui és el més normal. Tu agafes gent que han estat a Lisboa o que han estat a Londres i van en un cap de setmana, i llavors això que abans era una cosa totalment impensable, doncs avui en dia ho tenim a l'abast. Per tant, el que volem és que, igual que nosaltres anem a Londres o anem a Lisboa, els de Londres i els de Lisboa puguen vindre a casa nostra, i la gent que ens està escoltant, que estan de relativament a prop, gent de Móra d'Ebre, gent de la comarca de la Ribera d'Ebre, que pugui passar uns dies a la comarca de la Terra Alta i viceversa, també és prou interessant. Per tant, estem intentant treballar aquest tipus de turisme, que en definitiva ens va molt bé i estem molt contents.
Nombrava el massís dels ports, ara em recordava de la cabra salvatge, no sé com està aquest brot de sarna que fa dies que no se'n parla.
Per sort estem ja a nivell 2, això vol dir que en principi ja no s'està matant cabra. Estem a un nivell que vol dir que els agents rurals estan controlant i mirant la població de cabra hispànica. Jo diria que, a pesar de les crítiques, de la descoordinació i molts elements, al final s'han abatut al voltant de 70-80 exemplars, dels quals una 50ena estaven afectats per la sarna. La resta no hi estaven, i a hores d'ara, pel que em diuen els agents rurals, jo diria que és una epidèmia que la tenim controlada. Per tant, aquelles xifres inicials que ens feien estar una mica pessimistes, perquè de fet hi estàvem, i preocupats i alarmats, a hores d'ara pues, la cosa ja la tenim allò, si més no, controlada. Per tant, vol dir que entre les cabres que han quedat, que no estaven afectades per la sarna, les que vam capturar per posar-les a zona segura, que era bàsicament a la tanca que tenim al municipi de la Sénia, sí. I ara les tornarem a soltar, vol dir que la població de cabra hispànica sembla ser, si no hi ha contratemps d'última hora, que haurà quedat en un episodi, una vegada més d'una malaltia com és la sarna, que no és nou aquí a casa nostra, que és una malaltia que n'hem tingut, que en tindrem, i que evidentment pues, has de mirar de lluitar-la i de treballar-la. En animals domèstics és més fàcil, en animals salvatges és pràcticament impossible de controlar. Per tant, dins de tota la desgràcia, jo diria que ens ha anat prou bé.
Parlem de noves tecnologies, perquè Arnes és un dels municipis de la Terra Alta i també de la resta de Catalunya que ha rebut aquesta subvenció a través de Cultura de la Generalitat per tindre aquest nou projector digital de cinema. Com ha beneficiat això al cinema d'Arnes, que sempre diem aquí al cinema, nosaltres els dimecres fem el cine i sempre diem mitja hora abans que als altres municipis, a les 5 i mitja els diumenges.
Bé, ha anat molt bé, la veritat que nosaltres portem molts anys, diria al voltant de 30 anys que tots els diumenges fascina el poble, i això als pobles petits és difícil, si ho aniràs a mirar per la rentabilitat ja faria anys que l'hauries tancat, però bueno, és un servei que dones al poble, és un, jo diria que quan vaig a discutir amb el conseller en qui s'hi dic, escolta, el principal acte cultural que fem al meu municipi és el cine. A part de que la gent del poble també té dret a poder anar a una sala de cine i en les mateixes condicions que qualsevol sala de cine més bonica que tinguem al país, el nostre cine també compleix en uns assientos perfectes, en doble surround, i ara, degut al canvi, a la digitalització de les sales de cinema, en una càmera nova de cine, perquè si no era o ens digitalitzàvem o tenim que tancar. Exacte. Davant de la possibilitat de tancar vam dir, escolta, fem aquest esforç econòmic que és considerable, són 30 i pico mil euros, 38 mil euros si no recordo malament, bueno, assumir això en compromís de la Generalitat d'una part subvencionada que també se cobrarà quan se cobrarà i la resta tenint-ho que assumir en fons propis, doncs bueno, però han pensat que és una cosa bona, positiva per al nostre poble i que ens dona una sèrie d'avantatges, a part de poder veure les pel·lícules que s'estan estrenant a qualsevol punt del món, tens l'avantatge de que ara el cine el podem fer a l'hora que vulguem. Ara si juga el Barça a les 5, podem fer el cine a les 7. Si juguen al poble el futbol a les 5, podem fer el cine a les 7. Per tant, no estem lligats amb els altres pobles, perquè jo recordo que, per exemple, nosaltres començàvem el cine a les 5 i mitja, a les 6 i quart, 6 i mitja, que començava el cine Horta, nosaltres teníem que haver acabat el primer roll de cine per agafar en el cotxe i portar la Horta de Sant Joan, que començaven. Això ho han fet, i d'Horta després ho baixaven a Arenys de Lledó, que començàvem el cine els diumenges a les 9 de la nit. Per tant, volia dir que la mateixa pel·lícula anava rodant d'entre sales de cine i això ho han fet fins ara. Que ens ha funcionat, perquè de fet durant 30 anys ho han pogut anar fent i cap problema, quan canvia un municipi l'hora del cine, teníem que canviar els altres en aquests tres quarts d'hora, que és el marge que ens donava la mobilitat per poder fer. Jo recordo anècdotes d'alguna vegada que ha nevat o qualsevol història i la pel·lícula no arriba, doncs bueno, paràvem, fèiem mitja part i anàvem al bar a prendre una bossa de pipes. Bé, això és el que passava a estar en la digitalització. Ara venen durant la setmana, ens carreguen la pel·lícula, i llavors la pots tirar tantes vegades com vulgues i a l'hora que realment vols. Per tant, és una eina diferent, bona, potent, que ens dona moltes possibilitats de poder veure concerts en directe, connectant-te, partits de futbol. Bé, en definitiva, és el tema de les noves tecnologies que també t'apropen als pobles i et fan més fàcil la vida.
També heu adoptat les noves tecnologies amb l'aplicació Evando, que aquí a les Terres de l'Ebre està triomfant.
És una meravella, és una meravella, perquè bàsicament, primer, els pobles que tenim els altaveus, que a vegades no se senten prou bé, o la gent gran els hi costa i tal, i tots atents a obrir la finestra ben que diuen del bando que el pregó que dona és, ara reps l'avís al mòbil, la gent, com també la gent gran cada vegada està més
a les
últimes, en el tema de les noves tecnologies, perquè s'hi han posat i és molt positiu i és molt important, pues ara reben el bando al seu mòbil. No en farem cas, però un municipi com Arnes, que som 500 habitants, hi ha més de 100 i pico persones donades d'alta a l'Evando. Per tant, vol dir que pràcticament totes les famílies del poble avui estan ja, se n'enteren del que si venen peix a la plaça o si ve la botiga del Pinell de Braia ven de roba. Per tant, allò que sembla que, i no diguéssim si hi haguessin temes ja de bandos o pregons més seriosos, de risc i de coses d'aquestes. Per tant, què vol dir això? Vol dir que estem molt satisfets en aquesta nova aplicació, que la gent ho ha acceptat molt bé, i escolta, està molt bé, jo estic a Tortosa i veig el bando que estan passant del meu poble, per tant és molt bonic.
Arnes és un municipi petit, similar a Prat de Comte. La setmana passada coneixíem que el municipi ofereix feina, no?, a famílies amb nens, no?, doncs per intentar combatre, perdre alguns serveis, com podria ser, per exemple, l'escola. Com vau rebre vosaltres la notícia?
Bé, això va ser un tema que vam estar parlant amb l'alcalde Malras ja fa temps. Jo li vaig donar la idea, jo vaig anar per similitud i per proximitat a Lledó. Lledó és un municipi de la Franja, de Teruel.
Sí.
La seva alcaldessa, la principal problemàtica que tenia fa dos anys era precisament que li tancaven l'escola. Aquí a Catalunya l'avantatge que tenim que en cinc xiquets a escola la Generalitat te manté oberta l'escola en un mestre o mestra que fan l'escola unitària. A Teruel, més de cinc xiquets són 10 xiquets. I per tant vol dir que el problema es multiplica, sobretot en aquests municipis que estàs allò al límit. I l'alcaldessa va tindre la idea esta de dir, escolta, vaig a fer un, una demanda, una sol·licitud i tal, els hi oferim una vivenda i a més els hi oferim feina, en aquest cas seria el Guco, que és una empresa de Vall de Roures. No? Això ho vaig comentar amb l'alcalde Juanjo Malras, li va semblar molt bona idea, ho van aplicar i, escolta, jo l'altre dia parlàvem amb l'alcalde, me deia que havien rebut més de 2.000 missatges a l'Ajuntament. Ara han de fer la selecció de les famílies, que bàsicament anirà pues, la família que més condicions i sobretot més garantir los hi doni i que més xiquets aporti a l'escola, perquè clar, de fet se premia el número de xiquets, se premia que els xiquets estiguin en edat escolar, perquè en definitiva a un poble petit quan tanques l'escola mor el poble. Mm. Per a te compte, per a aquest curs de l'any que ve sol tenir 3 xiquets, per tant estan buscant una família pues, això, en 2-3 crios per a que almenys estiguin durant uns anys tranquils. El poble saps normalment quants xiquets tindràs, saps quan tens noies embarassades ja en el poble i la previsió és que enguany no hi ha cap dona embarassada i per tant vol dir que d'aquí 2 anys tornarà a tindre el mateix problema. Per això la idea és de poder mantindre l'escola precisament tenint xiquets al poble.
Pel que fa al Consorci de Residus, esteu tranquils a la Terra Alta? L'última vegada que parlàvem, me'n recordo, a través dels nostres micròfons ens avançava que teníeu la intenció de sortir, està confirmat que la Terra Alta sortirà, però no se sap encara quan.
Bé, és un dels temes que s'està parlant a nivell de Consell d'Alcaldes. Nosaltres no és que estiguem ni a gust, ni desagust, ni enfadats, ni contents amb el Consorci de Ribera, Terra Alta i Priorat. Tot el contrari, entenem la generositat de la Ribera d'Ebre, entenem la generositat del Priorat, però clar, arriba un moment que la gent també té ganes de poder seu gestionar a la seva manera. Jo entenc, jo vaig a les reunions d'alcaldes i prenc la meva paraula no com a delegat del govern, sinó com a alcalde d'un poble, i evidentment nosaltres la gestió la tenim donada al Consell Comarcal de Terra Alta i el Consell Comarcal de Terra Alta la té cedida en este consorci que funciona i funcionarà i va molt bé, però que la Terra Alta pues, voldria gestionar-se-ho ells i portar igual el que és els residus a l'abocador de Tivissa. Per tant, la relació entre les dues comarques ha de ser la mateixa, el que passa que és el que és la gestió íntegra, que vol dir la manera de reciclar, els premis que tens per reciclatge, tot això la Terra Alta s'ho voldria fer de manera individual.
Però tota la comarca una o cada municipi per la seva banda?
La idea és tota la comarca una i a través del Consell Comarcal. Això és una de les coses que s'ha parlat amb el senyor Jardí, president del Consell Comarcal i bueno, president del Consorci, i mirarem si aviam si finalment ho podem gestionar i aconseguir sense que ningú hi perdi res, ni la Ribera ni la Terra Alta, doncs és una de les opcions que en aquest cas tenim els alcaldes de la Terra Alta, que pràcticament per unanimitat, escolta, tenen el dret també de dir, escolta, doncs mirem, desgestionem-nos uns altres i bueno, estem en això, si ens sortim bé i si no, doncs escolta, continuem, que no passa absolutament res, estem satisfets i contents de la manera que funciona tot.
Continuem amb l'entrevista, anem a fer una mica de balanç d'aquests darrers 4 anys de legislatura, senyor Pallarès, com l'ha vist vostè aquesta legislatura, com l'ha viscut com a alcalde?
Com a alcalde l'he viscut, doncs, la veritat, és una legislatura diferent, bàsicament en l'àmbit personal, doncs, per la responsabilitat també com a delegat del govern, en l'àmbit d'alcalde doncs, també diferent en quant a el que et deia abans al principi de la entrevista, aquella alegria que teníem els alcaldes de fer coses, de pensar en projectes, que ens reuníem el dijous per la nit i pensàvem, podem fer això, podem fer allò, mirarem. Clar, tota aquesta alegria, la veritat que aquesta legislatura no hi ha estat, perquè vulgues o no, veus veïns que estan patint, que et venen, que et demanen feina, que veuen que no poden arribar a final de mes, això et va creant un neguit, una angoixa, i per tant avui en dia està al front dels ajuntaments, siguin grans o siguin petits. Jo dic que a vegades els alcaldes, els regidors, regidores estan mal vistos per la societat en general, perquè molts pensen, si s'hi posa per algo serà, però ningú es planteja que l'Ajuntament hi ha de ser, i per tant jo sempre dic una cosa, o la política, la municipal i la general, o la fas o te la faran. Per tant, jo abans de que em facin la política al meu poble la prefereixo fer jo, perquè penso que les idees són millors o que pensem que ho podem fer d'una manera diferent, però clar, aquests últims 4 anys la veritat que s'ha patit molt, perquè es prioritza molt el tema de mirar que els ajuntaments estiguin sanejats, se prioritza molt mirar de pagar en 30 dies tal com van en la llei. Bé, en definitiva doncs, hi ha tot un seguit d'angoixes que abans no hi estaven, que abans els alcaldes i els regidors estaven molt més ben vistos que ara, I al final pues, la gent cada vegada també té més feina a casa i més mal de caps i a casa s'està molt bé i a vegades quan estàs a 4-0 i has d'anar per la nit a l'Ajuntament penses potser que ja n'és un altre i bueno, hi ha l'altre que no hi va perquè no, la gent no l'ha votat el que et critique, però bueno, tot fa manera de ser i de viure i per tant jo el que sempre aprofito els mitjans de comunicació per dir, per fer una alabança a tots, tota la gent que es dedica al món municipal, perquè penso que ho fan la gran majoria de manera desinteressada i quan parlem de municipis com els nostres encara més, perquè és totalment vocacional, sense rebre absolutament res a canvi i per tant, escolta, algú ho ha de fer i si no, i l'avantatge que tens de ser alcalde o no és que cada 4 anys hi ha un examen. Si ho has fet bé o mitjanament bé, la gent et dona la confiança i si no ho has fet bé, la gent et castiga i n'entra un altre.
I es presentarà vostè en aquest examen de nou?
Pues m'hi tornaré a presentar, sí. La veritat que jo havia pres la ferma decisió de no presentar-me. Porto 5 legislatures, per tant 20 anys, ja n'hi ha déu-n'hi-do el temps que he dedicat i per tant jo ja havia pres la ferma decisió de no presentar-me. El que passa és que els nous esdeveniments de la política catalana amb el president Mas al capdavant, que ha estat visquent de primera mà, me sabria molt greu que en aquests moments definitius no ho poguera viure de primera mà i, per tant, fent un poc també d'egoista, perquè és una opció molt personal meua, he decidit presentar-me. He decidit si des del meu poble puc aportar este granet d'arena de cara al procés del nostre país i vull ser, i si la gent del meu poble me dona la confiança hi seré, i si la gent del meu poble no em dona la confiança hi seré en un pas enrere, no? Jo penso que tal com diu un eslògan, la política comença al teu ajuntament i per tant el tema del procés que està engegat al nostre país, els ajuntaments hi tindrem molt a dir, molt a fer i molt a dir, i per tant, si en aquest cas un ajuntament com és el meu pot estar representat per una força nacionalista, allí vull estar i aquesta sí que serà ja l'última legislatura, passo el que passo.
Segur, l'última?
Esperem i desitgem.
No sé si estaria disposat també, en el cas de que Convergència i Unió guanyés les eleccions, a repetir com a delegat del govern a les Terres de l'Ebre. Li ha agradat aquesta experiència?
Bueno, és una experiència positiva. Jo suposo que ser delegat del govern a Terres de l'Ebre i a qualsevol lloc en una situació normal, que vol dir en plena garantia econòmica, deu ser molt bonic perquè et permet pues, conèixer molta gent, et permet fer moltes inauguracions, et permet ajudar més a la petita i la mitjana empresa. En la situació en la que ens trobem, la veritat que hem fet poques inauguracions perquè no teníem diners per a fer, hem tingut que pagar moltes obres importants que es van fer anys atrás i s'havien oblidat de pagar i ara les estem pagant, però en definitiva, si el president, en aquest cas el president Mas, em tornava a demanar, perquè això és una figura de la qual depens única i exclusivament del president i de la voluntat del president, si el president confia i nomena, i si el president perd la confiança doncs te trau la confiança i per tant nomena una altra persona. Si el president de la Generalitat dona aquesta confiança, jo penso que és un honor i per tant no t'hi pots negar mai, sinó tot el contrari, en ganes, en il·lusió, pues, a lluitar i a treballar, perquè en definitiva penso que val la pena, perquè és bonic, perquè és, bueno, que d'un poble petit allà dalt a les muntanyes pogués estar de delegat del govern, vol dir que si ho fa el Xavier Pallarès, alcalde d'Arnes, qualsevol persona que ens està escoltant i que li agrada la política i que pugui, pense que pot aportar alguna cosa dintre el que és el món de la societat, també ho pot fer. Per tant, si ho faig jo penso que qualsevol persona que ens està escoltant ho podria fer perfectament.
Senyor Pallarès, hem esgotat ja el temps. Moltíssimes gràcies per haver-nos visitat avui aquí als estudis de la ràdio i ja el convidem en properes edicions per com es veu això de les eleccions municipals.
Molt bé, moltes gràcies. Bon dia.
Bon dia.